TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 16 de gener, jornada en què continua la investigació sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor i en el qual va morir un jove de 18 anys. Aquestes darreres hores hem sabut que l'immoble construït l'any 1900 mai no havia passat una inspecció tècnica d'edificis. Recordem que els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió. Miquel Oliver, és el bala de Manacor.
A veure si hi havia... s'informa s'aïta, no? Tens per saber veure si totes les cases de més de 30 anys tenen la obligació de fer i en principi no mos consta que així s'hagi enviat.
Pel que fa a les causes de l'esfondrament, la hipòtesi que en aquests moments agafa més força és que les vigues que aguantaven la coberta i que estaven insertades a un mur de càrrega de marès s'haurien d'escalçar com a conseqüència de la humitat acumulada durant els anys i haurien afectat la pedra fins a fer-la poc sòlida. La tragèdia ha passat en plenes festes de Sant Antoni i alterarà avui el desenvolupament del protocol amb la introducció de senyals de dol. Tot d'una n'ampliem la informació en un dia en què hi ha altres notícies destacades. L'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any ha passat la primera nit a la presó.
La jutgessa titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma l'ha enviat a la presó de manera provisional després de prendre la declaració. L'home va ser detingut dilluns per l'assassinat que presumptament va cometre el febrer de 2025.
I els pescadors de les Balears aturaran dilluns que ve per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea.
Segons el sector, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte.
I també pel que fa a un altre col·lectiu, el dels pagesos, la patronal Assaja Balears s'afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat la darrera setmana de gener.
L'acte central serà dijous dia 29, protesten contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades dels fons de la política agrària comuna.
I el Col·legi d'Aparelladors i d'Arquitectes Tècnics de Mallorca creu que la construcció de xalets de luxe que s'ha disparat en els darrers anys ha tocat sostre.
El col·legi, però, constata un canvi de tendència el 2025, quan s'han visat més pisos que xalets a Mallorca. Ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
Aquestes dades es donen a conèixer en plena crisi d'habitatge. A Menorca estan pendents avui precisament del desnonament d'una família vulnerable, la d'Assumpció Cintas.
De moment no han trobat solucions. La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Maó on han viscut els darrers anys perquè el propietari els reclama.
I d'això en parlarem a les 8 i mitja amb l'advocada de la plataforma d'afectats per l'hipotecla, en Glòria Olmos, tot en una jornada en què també estan ben pendents de les festes de Sant Antoni.
Ni morero ni pobre, Sant Antoni és artenenc, Sant Antoni...
Hi ha celebracions durant tot el dia, però Artà són els que s'hi posin més prest.
Són els més matiners i des de primera hora, com dèiem, ja hi ha ambients pels carrers del poble perquè els artenencs surten a berenar. El sus oficial, però, és a les 9, quan la comitiva sortirà de Cal Obrer per fer la capta amb els balls dels dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble.
I també sapiguem ara si el temps respectarà la revetlla de Sant Antoni. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia, sí, avui ambient tranquil, en la presència d'alguns intervals de núvols, ara mateix a Menorca, també a les Pitiuses, més clarianes a Mallorca, tot i que tenim algunes boires que pensant que al llarg del matí s'han d'anar esveint. Avui esperam unes temperatures màximes suaus, en registres entre els 15 i els 16-17 graus, puntualment podríem tornar a assolir els 18, amb el vent en conjunt fluix i una situació marítima tranquil·la. Ara bé, la cosa comença a canviar a partir d'avui vespre, ja es podrien començar a activar algunes precipitacions, començant per les Pitiuses i pensant que demà serien una mica més generals i abundants. De fet, tenim avís groc a Eivissa i Formentera, també a punts del Ponent, de Mallorca, migjorn, i també aquestes precipitacions contem que podrien ser bastant generals, sobretot a partir de migdia i durant el capvespre, a bona part de Mallorca, també a Eivissa i Formentera, no tant a Menorca. Així, per tant, la Revetlla de Sant Antoni serà tranquil·la, amb la presència d'alguns núvols, però fora precipitacions. Demà augmenta la inestabilitat i, a més, també comencen a davallar les temperatures de 1 a 3 graus respecte a allò que poden tenir avui.
I en els esports, el Mallorca ha tancat el seu primer fitxatge del mercat d'hivern. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, es tracta de Justin Kalumba, que ja ha arribat a l'illa i ha passat la revisió mèdica. El jugador de 21 anys arriba lliure de l'Angers, de la primera divisió de França, i juga d'extrem esquerra. El club espera fer oficial durant el dia d'avui aquest fitxatge. I també en futbol, a la Copa del Rei, anit es classificaren el Barça i el València. El conjunt català va guanyar per 0-2 al camp del Racing de Santander, i el València pel mateix resultat, 0-2 contra el Burgos.
Són ara les 8:05, en Joan Jiménez al control tècnic i Antoni Escanelles, Caterina Ben, Cristina Bausà i Teresa Tous. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
A cop l'hora, la mort del jove de 18 anys per l'esfondrament de l'habitatge on dormia la matinada de dijous. La consternació ha pujat de to en les darreres hores quan s'ha confirmat que l'immoble antic ubicat a la barriada del Barracano ha passat la inspecció tècnica d'edificis. Tots els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar aquesta revisió per garantir que l'estat de conservació no suposa cap perill estructural. D'aquesta qüestió en parlem ara en directe a Miquel Oliver, del municipi. Senyor Oliver, bon dia.
Bon dia, com va?
Tot i que el responsable primer de passar a la inspecció tècnica d'edificis és la propietat de l'habitatge, com és que l'Ajuntament no havia detectat aquest extrem, sobretot si l'immoble, tenint en compte que l'immoble era del 1900?
Bé, això és una realitat que ens passa a molts d'habitatges. És a dir, l'obligació, com bé dius, és del propietari. Estan obligats a qualsevol edifici de més de 30 anys a passar la IT, ben igual com si ho volen fer un 5.000 encara que no vull llevar-li pes de qualsevol vehicle que han de passar la IT, no? L'obligació continua sent seva, i si se detecta que així no compleix, ja sigui per una llicència o per alguna situació, el que ha de fer l'administració és sancionar el fet que no ho hagi presentat, com ens pagaria en la Guàrdia Civil, com ens pagaria amb un cotxe sense IT de passada.
Revisareu les normes de la inspecció d'edificis després del que ha passat? S'haurien d'imposar també sancions?
S'haurien d'imposar sancions, efectivament. El que està ben clar és que les revisions d'aquesta norma és una norma que m'atreviria a dir que pocs municipis tenen. Recordar que hi ha Manacor i Palma i algun altre més, però no és molt comú. I el que toca és que siguin conscients els propietaris de l'obligació que tenen. I sí que és vera que nosaltres anem avisant de quins són els habitatges que entren en aquesta fase de tenir la IT passada, i la responsabilitat, per descomptat, després és del propietari. Quan ho detectam, se les retira aquesta documentació, i en algun cas s'ha arribat a sancionar.
Uh-huh. Pel que fa a les causes, quina documentació de moment se vos ha requerit?
Bé, se mos ha requerit per part de jutjats un informe per veure quin és el motiu del col·lapse. S'ha mirat a veure quines eren les causes reals, perquè és vera que la IT no volem... És a dir, l'actitud paternalista de l'administració normalment s'ha de quedar, no m'has passat els papers i per tant s'ocupa el teva, sinó que el que necessitem saber és a veure quin és l'autèntic motiu, no? I per això els tècnics de l'Ajuntament varen fer feina ahir en la mesura del que varen poder dur a terme, sense posar-se en perill, perquè hem de recordar que aquest habitatge encara està en situació de que no s'hi pot accedir. Quan accedeixin tindran la possibilitat de comprovar a veure si hi havia en algun moment una acumulació massa elevada de pes, no? en algunes zones que hagin pogut provar aquest col·lapse, mirar l'estat també d'aquest forjat que va cedir, veure si era per una degradació de material o si s'havia fet alguna manipulació. Tot això se podrà fer quan podíem accedir. El que està ben clar és ara mateix la visió ocular, en la mesura de la possibilitat que s'ha pogut fer, s'ha repetit sense posar-se en perill, i la part documental, segons que no hi havia llicències demanades, no hi havia res demanat. Per tant, no és una obra mal feta en principi, a no ser que se pugui determinar que hi havia alguna actuació. I això, tot això s'ha de comprovar. Per tant, primer de tot, assegurar l'habitatge, que és la gent que hi vivia pugui treure les seves pertinences que encara són allà de dins, i una vegada se pugui fer la inspecció, així ho visitarem. I així mos ha reclamat la jutgessa per anar completant tot aquest expedient, per anar fent feina amb aquest tema.
Senyor Oliver, precisament pel que fa a la família, heu ofert un habitatge temporal. Si la casa continua precintada durant molt de temps, teniu alternativa residencial?
No, l'Ajuntament de Manacor no té un parc d'habitatge, sinó que és una situació temporal que ja està cerrat en sa família, tot d'una. Intentarem que sigui avui perquè ve estat de setmana i també volem que aquesta gent ja fes la màxima normalitat i passi el dol en la màxima premura i en la màxima comoditat. No? Per tant, és una situació temporal. A partir d'aquí, el que faig és una crida, no? Si algú té algun habitatge per aquesta família, que estiguem intentats de fer d'intermediaris i facilitar en moments tan durs un habitatge en aquesta família que ara mateix es troba en xoc i també sense un lloc on viure. Per tant, nosaltres serà una situació temporal, intentarem que no forçar res, però que haurem de cercar una altra solució més definitiva.
Aquesta tragèdia ha passat en plenes festes de Sant Antoni. Avui és el dissabte de Sant Antoni. Vos heu reunit amb el patronat per consensuar canvis en el protocol d'avui amb la introducció de senyals de dol, que és el que es farà.
Sí, ahir efectivament ens vam reunir amb el patronat, també amb la banda de música. Recordem que aquest jove era membre de la banda de música de Manacor i també es portavoç del grup municipal del consistori, i vàrem acordar una sèrie de canvis. El primer que hi haurà serà que és un canvi important. No se veurà aquesta imatge dels dimonis sortint en el balcó de l'Ajuntament i fent esclafir en el poble que és a baix, perquè no pujaran a la sala, no pujaran a la sala de plans. L'Ajuntament hi serà i es rebrà, però a porta tancada, en senyal de dol. No. I una vegada continuarà la festa pels carrers. L'altre gest que ens varen dies de la colla dels dimonis i patronats, que els primers balls que se facin a davant de la sala no se faran en ball, sinó que només hi haurà música sonant, també en senyal de dol, del patronat i de sa colla. I després l'altre, que suposo que serà el més solent i el més sentit, és sa colteada, que abans d'anar cap a Completes, abans d'anar cap a l'Iglesia Gran, des de l'Ajuntament a Completes se farà, no se farà en banda cridant a sa festa, sinó en sa banda passarà, però no sonarà, sinó que hi haurà redol de tambors com a molt, i això també és un gest que a banda mos vàrem estar valorant, tenint en compte que no vàrem tenir moltes hores per pensar a veure si havien de fer una cosa més grossa o més petita, i si que mos vàrem emplaçar que una vegada estivaran les festes, replantejar-nos a veure si s'ha de fer algun tipus d'acte de condol més significat en aquesta família i per la pèrdua d'aquest jove.
De moment, aquests són els canvis que hi haurà en aquesta festa de Sant Antoni per mort d'aquesta tragèdia. Miquel Oliver Balda, de Manacor, gràcies.
Moltes gràcies per tot.
Com dèiem, avui el dol per la pèrdua marcarà els actes del dissabte de Sant Antoni. De fet, a nit, centenars de persones se sumaren a un altre minut de silenci. Un silenci que es trencava amb aquests aplaudiments que ara escoltau a l'auditorium just abans d'un dels actes previstos dins el programa de festes, l'obra d'en Joaquín.
Sí, perquè hem de recordar que el jove mort, Miguel Ángel Flórez, era membre de la banda de música de Manacor. Precisament, la subdirectora de l'agrupació musical, Antònia Bassa, l'ha recordat així.
I en Miguel Ángel era un jove molt energètic, que feia 2-3 anys que s'havia incorporat a la banda, i mos deixa un buit molt gros. Nosaltres des de la banda no hi ha paraules, i el que farem, intentarem seguir en l'activitat d'això, encara que seran moments difícils.
És per això que avui els músics de la banda no sonaran les peces tradicionals en moments tan importants com la colcada cap a Completes. A més, els dimonis no ballaran davant l'Ajuntament ni tampoc pujaran a la sala al migdia. Per tant, no es donarà la imatge del moment en què el dimoni gros s'asseu a la cadira del batle ni saluda des de la balconada. Toni Gomila és el president del patronat de Sant Antoni.
A l'hora de la colteada, com hem dit, aquesta persona era integrant de la banda de música. La banda de música, tot el camí de la colteada, no tocarà les peces tradicionals de sempre, sinó que simplement farà un redoble de tambors fins que arribem a l'iglesi. Són les mostres de dol.
I presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any. Així ho ha ordenat la jutgessa titular de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma després de prendre-li declaració aquest dijous matí. L'home ha passat a disposició judicial després que dilluns va ser detingut per l'assassinat que presumptament va cometre el mes de febrer del 2025.
La víctima de 27 anys hauria mort asfixiada per la mà de l'home segons el resultat de l'autòpsia i les investigacions posteriors que desmentiren la hipòtesi primera que apuntava que la dona havia mort per una sobredosi. Tant el detingut de 42 anys com la dona estaven dins el sistema Biogen, el sistema de seguiment integral de casos de violència de gènere, però per parelles anteriors no hi havia hagut denúncies durant la seva relació. El Ministeri d'Igualtat va confirmar dimarts que comptabilitzava el cas com a violència masclista, l'assassinat número 47 a Espanya durant l'any passat i el segon de l'any a Mallorca.
I també hem sabut aquestes darreres hores que un parapentista va provocar aquest dimecres a les 5 del capvespre una pana elèctrica al Mercadal que va deixar sense llum una petita part del municipi. L'avaria va durar 9 hores i a les 2 de la matinada es va poder restablir el subministrament.
Aquest parapentista havia aprofitat el bon temps per llançar-se des de dalt de la muntanya del Toro, com fan habitualment els aficionats a aquest esport a Menorca. Per causes que es desconeixen, però, es va desviar de la seva trajectòria i va anar impactant amb el cablejat elèctric d'una finca pròxima del cim. Sortosament, ell en va resultar il·les, però aquest accident va provocar que 50 usuaris del Mercadal quedessin sense llum, la majoria, 36, a l'urbanització de Son Parc.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'NT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I el sector pesquer de les Balears aturarà dilluns per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea. Segons els pescadors, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte.
Entre les mesures més criticades figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. Els pescadors critiquen que és materialment impossible que compleixin aquests requisits d'embarcacions que fan jornades inferiors a 24 hores i que pesquen a poca distància de la costa. El president de la Confraria de Pescadors és Domingo Bonin i demana que se'ls apliqui una exempció que preveu el reglament comunitari per a les barques que pesquen a manco de 12 hores.
A l'Atlàntic, els barcos normalment surten i estan 3, 4, 5 dies i naveguen un dia. No tenen problemes en fer els previs perquè acaben la pesca, els peix el duen dins la bodega i tenen tota la informació. Aquí entres i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
La mobilització coincidirà amb una reunió entre ministeri i representant del sector pesquer per abordar precisament la modificació del controvertit reglament.
També Saja Balear s'afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades del fons de la PAC, la Política Agrària Comuna. Les mobilitzacions estan previstes a tot l'Estat la darrera setmana d'aquest mes de gener.
L'acte central serà el dijous 29, però la resta de jornades de mobilitzacions entre el 26 i el 30, les organitzacions agràries donen flexibilitat a les delegacions regionals perquè convoquin accions dins els seus territoris. En el cas de les Illes, encara s'ha de concretar.
I de 8 minuts, el Col·legi d'Aparelladors i d'Arquitectes Tècnics de Mallorca pronostiquen que la construcció de xalets de luxe que s'ha disparat en els darrers anys ha tocat sostre. Això sí, el Col·legi constata un canvi de tendència al 2025, quan s'han vist més pisos que xalets. A Mallorca ha augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
En total s'han visat 2.139 habitatges, els mateixos que un any abans. Pràcticament la meitat eren pisos, l'altra cases unifamiliars. Tot i aquest canvi de tendència, però, encara es continuen fent manco plurifamiliars que entre 2019 i 2022. Luis Alfonso de León és el president del col·legi i preveu una crisi en el sector que obligarà a davallar els preus en el mercat d'habitatges unifamiliars.
Todos los que estos años se han estado dedicando al lujo no les va a quedar más remedio que volver a la vivienda económica y realzar lo que son los edificios plurifamiliares.
Els municipis amb més projectes d'obra han estat Palma, Marratxí i Inca.
I l'entitat ecològica Terra Ferida alerta que entre el 2021 i el 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana. Algunes d'aquestes edificacions, diuen fins i tot, amb camp de golf particular. Terra Ferida retorna després de 4 anys d'aturada amb un inventari de la devastació de Mallorca 2015-2024.
En aquest document posa de manifest que els darrers 4 anys s'han construït 550 hectàrees en sòl agrari forestal, una superfície similar al municipi de Costit sense. L'estudi es basa en l'anàlisi de la darrera capa de l'ortografia aèria de Mallorca, feta pública, corresponent a les imatges de l'estudi de 2024 i s'han comparat amb 2021. Dades que confirmen, segons Terra Ferida, que lluny de frenar la destrucció de sòl rústic i de paisatges interiors de Mallorca, s'ha accelerat en el darrer trienni. Jaume Drové és un dels activistes.
I el que estem veient és que hi ha una acceleració dels processos urbanístics que ja veiem en el seu dia. A Sonata vos hem posat algunes dades perquè vos faceu una idea. Cada setmana a Mallorca s'urbanitzen, s'edifiquen 5 nous xalets.
Per tot això, l'entitat ecologista reclama una moratòria immediata de construccions residencials en rústic i la protecció definitiva de sòl rural, així com un nou pla territorial que protegeixi de manera definitiva el sòl.
I aquestes dades es donen a conèixer en plena crisi d'habitatge a Menorca. Estan pendents avui precisament del desnonament d'una família vulnerable, la d'Assumpció Cintes. De moment no hi han trobat solucions. La comissió judicial té previst avui migdia fer-los fora del pis de Mo, on han viscut els darrers anys, perquè el propietari el reclama, Axel Camarasa.
És la segona vegada que s'autoritza el desnonament. Fa un mes es va ajornar per qüestions humanitàries. Ara, però, tot apunta que s'executarà, tot i haver-hi una persona major de 87 anys i també una dona en cadira de rodes. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració a partir de les 10:30 del matí davant el pis ubicat a l'avinguda Fort de l'O de Maó. Els darrers dies han estat negociant amb els serveis socials municipals, també amb el Consell de Menorca, per mirar de trobar una alternativa habitacional per a aquesta família, però asseguren que a hores d'ara no ha estat possible. Jaime Garceso és membre de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
Sí que hemos intentado dar alternativas tanto a Ayuntamiento como a Consejo Insular. Nos parecían buenas, pero por motivos diferentes esas alternativas las han denegado. ¿Vale? Con lo cual, ya solamente queda lo de mañana. Esperemos que haya suerte, que la familia pueda quedarse aún más tiempo en la vivienda, que es lo único que pedimos. Que la familia tenga tiempo suficiente para encontrar vivienda. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos, porque sabemos cómo está hoy en día la vivienda.
La proposta que se'ls ha fet per part dels serveis socials consisteix a llogar un altre pis i ajuda per poder fer front al preu del lloguer. El cert és que els preus de mercat estan disparats, però l'Ajuntament considera que hi podrien fer front. Enric Mas és regidor de serveis socials.
Que es ve que el preu de mercat és alt, però aquesta família té uns ingressos recurrents que podrien fer front a això amb ajuda dels serveis socials, no? Però clar, ens permetria tenir un termini un poc més ample per fer feina després també conjuntament amb altres serveis i amb altres institucions per donar una sortida. Ara el que hem de atacar, diguéssim, aquesta urgència.
La proposta està sobre la taula, però en cas que la rebutgin, també se'ls ha ofert passar uns dies en un hotel, una alternativa temporal que, diuen, no resol la seva situació.
I són les 8:23 minuts. Tornem en directe. Fins ara. En aquesta hora, el punt d'atenció informativa de la festa de Sant Antoni és precisament Tartà, compta enrere per donar el sus més matiner a una de les celebracions més sentides. Falta poc més de mitja hora perquè la comitiva surti de Calobrer de vers les 9 del matí per fer la capta amb els balls dels dimonis. Na Teresa Tou segueix aquest esdeveniment des de primera hora amb els protagonistes. Avui hi ha un berenar col·lectiu en aquests moments per agafar forces per un dia que es preveu llarg i ben intens. Teresa, bon dia. Quin recorregut faran per la capta?
Bon dia, doncs, ja ho podeu sentir. Ara mateix ens trobem davant Calobrer, on veiem com cada vegada hi arriba més gent. En aquest moment hi ha més de 300 persones, però hem de tenir en compte que aquest carrer ve de ben avall perquè és en costa i es va omplint a mesura que la gent va pujant. Hi veiem artesans de totes les edats, però ara mateix els grans protagonistes són els joves.
Bueno, ara veu van com els vols aquí tranquils, d'aquí mitja hora un poc més nerviosos, però així com abans de matí que la festa ja hagi arrencat, ja després ja va rodar, ja va tota sola i nosaltres només que anàvem guiant pels carrers i controlant un poc els horaris i que tot surti així com tot.
I mentre alguns ja fa una vintena de minuts que berenen xocolata i ensaïmada, d'altres esperen al carrer amb ganes del primer ball. Ho fan entre gloses, somriures i qualque pomada o mesclat que ja comença a córrer. El primer ball es farà aquí mateix a les 9 del matí, així que encara hauran de tenir una mica de paciència per viure aquest moment tan esperat. És l'obrer Miquel Cursà.
Un guany toca, de fet, estrenar en casa, o en Pep Lluís estrena a casa, que és el primer pic que surten d'aquí, ja fa 3 anys que s'obre, però no havien sortit de lo que era casa un pare i sa mare. I...
Artà ja ha donat el sus a Sant Antoni, ja ho sentiu, i els carrers s'han omplit del color vermell i blanc per viure una jornada plena de balls i fogonons. Recordem que enguany els dimonis seran en Biel Ferriol, que des de 1998 s'enfunden el vestit del dimoni partit i al seu costat ballarà en Xisco Mosca de mal nom. Xisco Sansó, perdoneu, de mal nom Mosca, que l'any 2018 va prendre el relleu al seu pare com a dimoni gros.
Mira, ja sentim de fons tot l'ambient que hi ha Artà des de primera hora del matí, on cada any IB3 ha preparat una programació especial perquè aquesta festa de Sant Antoni arribi a ca vostra. Començarà a les 9 en punt amb els companys del dia que vos oferiran en directe el primer ball dels dimonis.
Informatiu matí. Esports.
I ara encetem els esports parlant avui del Mallorca, que Miqui Tous ha tancat el seu primer fitxatge del mercat d'hivern.
Sí, es tracta de Justin Kalumba, que ja ha arribat a l'illa i ha passat la revisió mèdica. El jugador de 21 anys arriba lliure de l'Angers, de la primera divisió de França, i juga d'extrema esquerra. El club espera fer oficial durant la jornada d'avui aquest fitxatge. Aquesta temporada, Kalumba només ha jugat 4 partits a la primera divisió francesa amb un total de 225 minuts. I no ha marcat cap gol. Veurem si durant el dematí el jugador ja pot entrenar-se amb la resta dels seus nous companys a les ordres del tècnic Jagoba Arrasate. I el Mallorca juga demà, rebrà la visita de l'Atlètic Club i ho farà amb l'urgència de trobar-se només un punt de la zona de descens. El davanter Don Prats ha parlat per IB3 sobre la situació del club i diu que el més important és estar tots units.
Estem en una situació pues, que no mos agradaria o que no esperàvem estar, però això és futbol, no? El futbol és volàtil i com la vida mateixa i mos hem d'adaptar i acostumar i estar més junts que mai per sortir d'aquesta situació, no? Al final, quan tots hem estat junts i hem tirat cap a la mateixa direcció, jo crec que el Mallorca ha sigut quasi imparable, no? I...
L'Artenanca s'ha conscient de la desil·lusió del mallorquinista respecte al joc i també els resultats de l'equip, però incideix en la importància de la complicitat entre plantilla i afició.
Quan hem estat tots units i amb força, com se diu, no? És quan hem tret els millors resultats. I jo crec que ara és moment d'estar pues, a les xereques que molt d'equip les agradaria estar a la nostra situació. No? El que passa que sí que és vera que els darrers partits sí que he pensat, no?, la tristesa que sentia veient pues, que la gent està descontenta, que és normal, ho puc entendre de qualcuna manera, però és el moment d'estar units i d'estar el més junt possible, no?
I per demostrar aquesta unió de la que parla Don Prats, la primera oportunitat serà demà, com dèiem, a Somos contra l'Atlètic Club, un partit que començarà a les 4 i quart i podreu seguir en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 2 i mitja. I la jornada de primera divisió comença avui a les 9 del vespre amb el partit que disputaran l'Espanyol i el Girona. A la Copa del Rei el Barça es va classificar ahir després de guanyar per 0-2 el Racing de Santander i també es va classificar el València, que va guanyar pel mateix resultat 0-2 al Burgos. I a la primera federació, l'UDB s'ha fitxat l'extrem de 23 anys, Izan Jurrieta, procedent del filial del Racing de Santander fins al juny de 2027 i també ha anunciat la cessió del defensa Jan Kembo de l'Sporting de Gijón de la segona divisió fins a final de temporada. I en bàsquet, a la primera FEP, el Fiwi Palma visitarà avui, quan falti un quart per a les 9, el líder, l'Eima Corunya. El tècnic del conjunt mallorquí, Pablo Cano, ha parlat del rival, l'equip més en forma de la categoria i un dels principals candidats a les SEMS.
Ningún partido se juega antes de jugarlo, tanto en esta situación nuestra, que claramente vamos contra un equipo que está dominando la categoría y que está jugando por encima de la categoría, hay que ser realista, como en la otra situación. Es claro quién tiene poderío, ¿no? Y es clara la diferencia entre un club y el otro club.
L'Estia Menorca rebrà demà la visita del Guipúscoa i el Palmer Bàsquet jugarà diumenge. Ho farà contra el Fuenlabrada al Palau de Son Moix. En bàsquet acabam el temps d'informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30, moment ara de repassar quines seran les claus d'aquest divendres. Continua la investigació sobre l'esfondrament d'un habitatge a Manacor, en el qual va morir un jove de 18 anys.
L'immoble mai havia passat una inspecció tècnica d'edificis quan els habitatges de més de 30 anys tenen l'obligació de passar-ho. La principal hipòtesi és que les bigues que aguantaven la coberta s'haurien desplaçat per la humitat acumulada durant els anys.
I l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any ha passat la primera nit a la presó.
La jutgessa l'ha enviat a la presó de manera provisional després de prendre la declaració ahir matí. L'home va ser detingut dilluns per l'assassinat que presumptament va cometre el febrer de 2025.
I a partir de les 8:45 serà el torn a l'informatiu matí de les desconnexions insulars a Menorca. Avui migdia hi ha previst el desnonament d'una família de Mahogs. El Camarasa, bon dia.
Bon dia. La plataforma Menorca per un habitatge digne ha convocat una concentració davant el pis a partir de les 10:30. La família, amb un home major i una dona en cadira de rodes, no té hores d'ara cap alternativa on anar. Els serveis socials de Mahogs han ofert ajuda econòmica per pagar el lloguer d'un altre immoble, però els preus són tan desorbitats i la mesura temporal que, de moment, no s'ha acceptat aquesta proposta.
I el 20% de la població d'Eivissa, 32.000 persones, es veuen afectades per algun grau d'exclusió social. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. Sí, són una de cada 5 persones que viuen a l'illa. És la conclusió de l'informe de la Fundació FOESA, encarregat per Càritas. El principal motiu d'exclusió és la dificultat d'accedir a un habitatge digne.
I avui és el dissabte de Sant Antoni. Molt de pobles de Mallorca, com Sa Pobla, Muro, Pollença, Manacor i Artà, celebren aquesta festivitat. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El més matiner serà Artà. D'aquí uns minuts, a les 9 del matí, la comitiva sortirà de Calobrer per fer la capta amb els Valls dels Dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble. Centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplaçaran pels pobles més santantoners de Mallorca per garantir que tant la Revetlla com el dia de Sant Antoni transcorrin sense incidents.
I dedicam la segona entrevista del dia a parlar d'habitatge. Menorca, preocupació pel desnonament d'una família vulnerable que, si res no ho impedeix, està previst per avui a les 12 del migdia. A Mahó, la plataforma per un habitatge digne ha convocat una concentració a l'avinguda Fort de l'O per impedir que els afectats hagin d'abandonar l'immoble. És la segona concentració per aquest cas, que fa un mes va aconseguir una pròrroga per raons humanitàries. Volen parlar de tot plegat en Glòria Olmos, advocada de la plataforma d'afectats per la hipoteca. Bon dia.
Hola, bon dia.
El de Menorca és un cas de desnonament que ha sacsejat l'opinió pública. Parlem d'una família molt vulnerable, en aquest cas, amb un dels seus membres amb mobilitat reduïda. La plataforma lamenta que les opcions facilitades pels serveis socials, llogar un altre pis més car o passar uns dies en un hotel, són del tot inviables. Quina és la situació ara mateix, en general, dels desnonaments a les illes?
Bueno, en este momento hay una nueva moratoria, por lo cual las familias vulnerables que tengan procedimientos de desahucio donde la entidad ejecutante sea una entidad jurídica, una persona jurídica o un gran tenedor, podrán, en principio, si cumplen los requisitos que establece la norma, acogerse a estas moratorias. Y luego, por otra parte, pues los desahucios vemos que se han ido reactivando, porque hay una nueva oleada de resoluciones de contrato derivadas de las finalizaciones del contrato, de las renegociaciones, como ya hemos visto, de los contratos de alquiler, y sobre todo en relación a, pues claro, a la cuantía de los alquileres, ¿no? Entonces, suponemos que va a haber una avalancha de procedimientos judiciales y también pues que un importante número de desalojos, de lanzamientos.
No sé si hi ha qualque dada, qualque xifra de quants desnonaments hi ha de mitjana a les illes.
Pues en este momento la verdad es que nosotros no lo tenemos, no manejamos cifras, porque acaba de empezar el año y claro, muchos de estos procedimientos todavía no se han producido, porque la realidad es que estamos viendo se trata de contratos de arrendamiento que van a finalizar o finalizan en este 2026. Uh-huh. O han finalizado el último mes del 2025 y entonces pues esto es el último trimestre lo que hemos venido observando, uh-huh. que ahí resultó una gran cantidad de resoluciones de contrato.
Uh-huh. Quina empara legal tenen els llogaters en els qui se'ls acaba el contracte de lloguer? Quina recomanació els fais?
En principio lo que nosotros les recomendamos es que intenten negociar con el inquilino, evidentemente, y que lleguen que traten de llegar a un acuerdo. Con el inquilino, no con el propietario, y que traten de llegar a un acuerdo en relación pues con las pretensiones de uno y otro, intentar juntar posturas, porque la realidad es que si el contrato finaliza y el propietario no quiere renovar ese contrato o las condiciones del nuevo contrato son inasumibles para el inquilino, pues el contrato ha finalizado y poco se puede hacer, hay poco margen en esas circunstancias, excepto negociar.
Uh-huh. Teniu moltes consultes ja a la PAPRA Baix en aquest sentit, també moltes demandes als jutjats?
Sí, tenemos muchas consultas de personas que vienen, que les están notificando la resolución de contrato, la subida de un alquiler en el caso de una renegociación de ese contrato o la decisión de no continuar con el contrato alegando una serie de circunstancias personales o necesidades, si bien no siempre están acreditadas, y realmente sí que preveemos que va a haber un incremento de los procedimientos judiciales.
Uh-huh. I una darrera pregunta, com veis les darreres mesures del govern central? Una d'elles, per exemple, la de l'IRPF sobre els propietaris. Pot contenir, penseu, aquest possible allau de reclamacions?
Bueno, en primer lugar es necesario la disposición normativa en la que se recojan esas medidas para saber cómo se definen cada una de ellas, y en este momento parece que no se cuenta en principio con los apoyos necesarios, parece. Entonces, creo que nosotros esperamos pronunciarnos cuando realmente veamos una definición, pero en cualquier caso consideramos que este tipo de medidas pues no solventa el problema de emergencia habitacional que tenemos, ni tampoco consideramos que servirá para contener el precio de los alquileres, ni mucho menos rebajarlo. Pero bueno, ya le digo que estamos como poco a la espera de a ver esto en qué se definiría, porque claro, se anuncian medidas, pero si al final no se aprueba el Real Decreto en el cual se puedan definir y llevar a la práctica, de poco sirve.
Uh-huh. Idò bé, avui, el dia en què està previst el desnonament d'una família vulnerable a Menorca, Mó, a partir de les 12 del migdia, hem volgut parlar de la situació de l'habitatge a les Balears. Ho hem fet en Glòria Olmos, advocada de la plataforma d'afectats per la hipoteca de la PA. Gràcies per haver estat a nosaltres.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos. Adéu, bon dia.
Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels foguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
Informatiu matí, IB3 Ràdio.
Y pasa. passen 39 minuts de les 8 del matí. Continuem ara amb la mirada posada a l'exterior. Una delegació dels Estats Units es reuneix avui amb els parlamentaris de Dinamarca i Groenlàndia. Ho fan enmig de l'escalada de tensió entre tots dos països després que el president nord-americà Donald Trump insisteixi en accionar-se l'illa Antàrtica i les nacions europees ja hagin enviat tropes en aquest territori.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dit que Espanya no descarta prendre-hi part.
Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos. Todo el mundo está muy pendiente del tema, sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman.
I per part seva, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, afirma que la presència dels europeus a Groenlàndia canvia la presa de decisió de Washington, tot i quan el ministre d'Exteriors de Dinamarca nega haver pactat amb els Estats Units negociar sobre l'adquisició de l'illa.
Med respekt for kongerigets integritet. Det er det, vi aftaler.
En una entrevista a la televisió danesa, el ministre d'Afers Exterior de Dinamarca recorda que durant la reunió mantinguda dimecres van acordar que els Estats Units respectarien les línies vermelles del país, que no són cedir precisament l'illa Àrtica. I enmig d'aquesta estira i arronsa, els veïns de Groenlàndia recorden que aquesta no està en la banda.
Respect us. We are your ally. And we will be your ally. Cooperation. Thank you. Yes, we can.
Demanen a Donald Trump que els respectin i continuaran sent aliats i afirmen que poden cooperar perquè no volen una invasió.
I que també ha dit la seva estat el president de Rússia, Vladimir Putin.
Обостряются застарелые конфликты, возникают новые серьезные очаги.
Putin ha recordat que desenes de països de tot el món pateixen pels seus drets sobirans a causa del caos i desordre perquè no tenen força bastament per defensar-se. I encara de l'actualitat internacional, la líder opositora de Veneçuela, Maria Corina Machado, ha entregat la medalla del Premi Nobel de la Pau al president dels Estats Units, Donald Trump.
I li ha entregat aquest dijous una visita a la Casa Blanca, cosa que el mandatari estatunidenc ha agraït en una publicació a la seva xarxa Truth Social. Ha dit que és un gest meravellós, diu que ha estat un honor conèixer l'opositora veneçolana. De part seva, Machado ha afirmat que els Estats Units estan del costat de Veneçuela.
Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos.
I la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha dit que està disposada d'anar a la Casa Blanca.
Durant el missatge anual a la Nació davant l'Assemblea Nacional, la política xavista ha obert la porta a la diplomàcia per posar punt i final al conflicte amb els Estats Units.
Sabemos que son una potencia nuclear letal. Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos y no tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde y resolver de una vez y para siempre esta contradicción histórica.
I precisament sobre ella també n'ha parlat la portaveu de la Casa Blanca. Diu que Rodríguez ha complit amb totes les demandes dels Estats Units.
I l'Iran afirma que respondran de manera decisiva, proporcional i legal davant qualsevol agressió.
Tot això quan les protestes contra el règim perden força i els Estats Units han retirat ja personal de la principal base al Pròxim Orient, situada prop de Doha, a Qatar. Una mesura preventiva davant una possible escalada bèl·lica a la regió. Així mateix, l'Iran ha instat Washington que reprenguin la via diplomàtica per evitar un altre atac militar nord-americà com el del juny de 2025.
I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació d'un fons sobirà que recollirà el testimoni dels fons de recuperació europeus Next Generation i que s'anomenarà Espanya Creix.
L'objectiu és mobilitzar 120.000 milions d'euros en habitatge, energia, reindustrialització o economia circular. Sánchez ha explicat que la seva aposta és una política verda.
No vamos a frenar la apuesta por las renovables. Y, por supuesto, hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea, porque apostamos por una energía más barata y, por supuesto, también por una energía que cumpla con esa transición ecológica que necesitamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un mundo habitable.
El gestionarà l'ICO i invertirà juntament amb el sector privat mitjançant préstecs, avals o instruments de capital.
I l'excap de gabinet de l'expresident de la Generalitat Valenciana, José Manuel Cuenca, declara avui davant la jutgessa de Catarroja que instrueix la causa penal per la gestió de la Dana.
I ja és la quarta vegada que el cita. L'objectiu avui mateix és analitzar el mòbil que va utilitzar el dia de la tragèdia per tal de recuperar tots els missatges.
I a l'esfera política, els ministres d'Hisenda i de Transició Ecològica han comparegut aquest dijous al Senat per donar compte dels presumptes casos de corrupció que afecten els seus ministeris.
La vicepresidenta i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha assegurat que no hi ha cap tipus de responsabilitat política a la Societat Espanyola i de Participacions Industrials, la SEPI, perquè les investigacions que afecten el seu expresident no han revelat fins ara res atribuïble a un mal funcionament. El PP demana que es creï una comissió d'investigació centrada en l'activitat d'aquesta societat.
Mi disponibilidad para poder responder a aquellas cuestiones que puedan ser de interés, pero desde luego en el día de hoy no voy a perder de vista que el Partido Popular me trae a esta Cámara sabiendo, como sabe, que no hay ningún tipo de responsabilidad política en la SEPI, al menos en la información conocida. Esta comisión de investigación que pretenden aprobar lo único que persigue es el desprestigio, manchar las instituciones.
Són ara les 8:45 minuts.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts, bon dia. Avui és el dissabte de Sant Antoni, molts de pobles de l'illa com Sa Pobla, Muro, Pollença, Manacor i Artà celebren aquesta festivitat. Els més matinals són els d'Artà. D'aquí uns minuts, a les 9 del matí, la comitiva sortirà de Cal Obrer per fer la capta amb els Valls dels Dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble. De fet, en uns minuts serem allà en directe, abans però volem saber com et circula a aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores només mos queda algo de circulació lenta a l'arribada després de Sant Castelló, l'autopista d'Inca, en sentit Palma. També en la via de cintura, en sentit Andratx, queden encara algo de retencions a l'altura de la sortida cap a la carrera Gó fins a la sortida cap a la carretera de Soja. Volem aprofitar perquè encara queda algo de boira a l'autopista de Llucmajor. Aquí demanar precaució a l'altura del circuit, sobretot. Però per la de més, la circulació que estan tranquil·la. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Lluís Menéndez, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen. I molta. Tenim una gran responsabilitat. Amb nosaltres mateixos. Amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip. Perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't. Vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Avui té 47 minuts, avui és el dissabte de Sant Antoni, ho dèiem al començament, molts de pobles de l'illa, com Sa Pobla, Muro, Pollença, Manacor i Artà, celebren aquesta festivitat. Els més matiners són els d'Artà. D'aquí uns minuts, a les 9 del matí, la comitiva sortirà de Cal Obrer per fer el capte amb els Valls dels Dimonis en un itinerari ben marcat per tot el poble. I anem en directe, allà hi és la nostra companya Teresa Tous, amb tots els detalls. Bon dia.
Bon dia, idò. Ara mateix davant Cal Obrer ja està ben ple, comptar la gent ja és ben difícil. I per això és que els dimonis d'enviar el Ferriol, que s'enfunda el vestit del dimoni petit i el seu cançó de mal nom Mosca, ja han berenat. Els hem pogut veure que encara sense vestir sortint per la finestra per saludar els artenencs, que són el carrer i també els balcons, i així els han rebut.
Ni Murero ni Poblet!
Van Calobre ara mateix ja hi trobam un gran ambient, tothom està pendent del primer ball, que com dèieu es farà aquí mateix a les 9 del matí, un moment molt esperat. És l'obrer Miquel Cursac.
Un guany toca, de fet, estrenar en casa, amb Pei Lluís estrena a casa, que és el primer pic que surten d'aquí, ja fa 3 anys que és obrer, però no havien sortit de lo que era casa un pare i sa mare. I...
Artà ja ha donat els ús a Sant Antoni i els carrers es van omplint del color vermell i blanc per viure una jornada plena de balls i fogorons. Aquí, a la Casa del Trull, de moment els més joves són els grans protagonistes i els esperen entre gloses, somriures i qualque pomada o mesclat que ja ha començat a córrer.
Gràcies, Teresa, per aquesta darrera hora en directe des d'Artà. Mentrestant, demana com dels actes més multitudinaris de la Rebel·la són les completes. L'aforament màxim de la parròquia dels Dolors és de 1.500 persones.
Ara ja no reserva lloc per aquells que vagin als dos assajos i per això l'entrada serà per ordre d'arribada i es permetrà passar fins que s'arribi al límit màxim. Està previst que les portes de l'església s'obrin al voltant de les 5 de l'hora baixa. El rector de Manacor, Antoni Amorós, lamenta que amb aquest nou sistema es va perdent el cant en llatí.
És una llàstima que no puguem donar preferència en els ensais, perquè així estimulam a prendre els cants en llatí, no? Pens que, a pesar que no són jo l'expert en seguretat, ni l'autoritat que va de decidir, però pens que no seria impossible del tot que 300 que han vengut en els assajos entressin per un portal lateral i 300 per l'altre, i els altres 900 entrada lliure, no seria tan difícil.
I a Sabobla enllesteixen els darrers preparatius. A la plaça de l'Ajuntament ja està tot a punt i pels carrers del poble ja s'hi comencen a veure els primers fogarons. Des de l'Ajuntament calculen que enguany se n'encendran més de 200 i perquè tot transcorri sense incidents, centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més centenaris de l'illa per viure aquesta Rebel·la i el dia de Sant Antoni. Per facilitar la mobilitat, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha reforçat el servei de tren amb Manacor i Sa Pobla.
La Rebel·la de Sant Antoni obligarà a desplegar 65 agents de policia local i de Guàrdia Civil a Sa Pobla, a més de seguretat privada i protecció civil. Vial Ferragut, Batlle del municipi.
Hem fet un parell de reunions tant de Guàrdia Civil, policia local, protecció civil i una empresa privada que també ens donarà suport i està enxerrant entre 80 i 90 efectius.
Manacor comptarà amb el suport de la Policia Nacional i de Protecció Civil d'altres pobles i Artà també s'ha reforçat. Manolo Galán és el batlle artenenc.
Nosaltres tenim 9 agents de policia local que estiran actius, n'hi ha altres tantes de protecció civil. Sí que és veritat que el servei de neteja va darrere la capta. L'any passat ens va anar molt bé.
En aquest municipi també hi haurà un ampli dispositiu de mà. A Muro ja han començat a col·locar les grades per les beneïdes. De la seguretat se n'encarregaran 10 policies locals i 30 efectius de protecció civil. Toni Carrió, subinspector en cap de la policia local de Muro.
En part és per la quantitat de gent que ve, i més si cau en cap de setmana també la gent se multiplica, i després també per la complicació del trànsit, hem de pensar que nosaltres hem de tancar més de mi poble, i és bastant complicat, aposta també estar efectius perquè el trànsit estigui assegurat i la gent estigui protegida.
A Pollença seran 28 policies locals, a més de la Guàrdia Civil i Protecció Civil. L'Ajuntament ha fet xerrades informatives als joves i ha difós a través dels seus canals advertències com que el semàfor vermell a la plaça Vella indicarà que el Pi encara es prepara. No es podrà pujar fins que estigui en verd. Arribar en cotxe als pobles santantoniers serà complicat, per això, com dèiem, SFM ha reforçat el servei. José Ramón Horta n'és el gerent.
Hi ha trens de reforç a Sora Baixa i després posaran 12 trens al vespre, més trens que mai, perquè la gent pugui anar fins a Sa Pobla, fins a Manacor.
També molts ajuntaments recorden que està prohibit emprar pirotècnia que no estigui autoritzada.
I Palma també es prepara per un dels actes més multitudinaris i saludables de les festes de Sant Sebastià, la tradicional diada ciclista que se celebrarà el pròxim dimarts, coincidint amb el dia del patró de Palma.
Els ciclistes de totes les edats sortiran de la plaça de Cort a les 12 del migdia i recorreran els carrers del centre de ciutat fins a arribar al Palau Municipal d'Esports de Somoja en un recorregut total de 6 quilòmetres. Es tracta d'un esdeveniment popular amb milers de participants i ple de famílies. Recordeu que els menors de 12 anys han d'anar acompanyats d'un adult.
I més de 90 restaurants exhibiran una placa com a seu de les confraries de Sant Sebastià. La iniciativa s'emmarca en l'acord de col·laboració firmat per Restauració Mallorca CAEP i l'obreria Sant Sebastià per reforçar el civisme durant les festes.
La trobada de confraries de dia de nou es consolida com a la millor jornada de l'any per la restauració, amb una gran majoria de restaurants plens gràcies a la participació d'unes 90 confraries. La roda de premsa d'aquest esdeveniment ha servit també per presentar la rajola ceràmica artesanal que simbolitza aquesta col·laboració i que identifica tots els restauradors que participen en un dia tan especial. Elena Femenia és la presidenta de l'Obreria de Sant Sebastià i Alfonso Robledo, el vicepresident de Restauració Mallorca CAEP.
Aquesta rajola era un tema que mos feia moltes ganes perquè que pensam que mos ajuda molt a fer ciutat i a fer aquest sentiment d'arrelament en Sant Sebastià i aquesta tasca que estan fent tan pedagògica com a nivell cívic i a nivell col·laboratiu.
Pues es mover la economia. Un mes d'enero que és flojíssimo, que después de la vez empiezan los fríos y la gente no sale, pues es mover mucho, mover la economía, y orgulloso de las cofradías. Yo soy un cofrader y encantados.
I un darrer punt, perquè 18 artesans de Mallorca presentaran a Fitur les seves creacions en una gran desfilada al Cine Escaià de Madrid el 22 de gener.
Un esdeveniment organitzat pel Consell de Mallorca que ha presentat aquests artesans i forma part de la marca Moda Artesana Mallorca, que neix per protegir i promoure la qualitat, la tradició i el treball, a mà dels àmbits com la joieria, la llatra, els teixits o les sabates. Dia 27 de febrer es farà una gran gala al Teatre Principal de Palma.
Arribem així a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a Iveta Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8:55 minuts. Moment per la cultura. Es divendres, i si sonen els pianos vol dir que es dia d'estrena al cinema amb els Globus d'Or a l'esquerra, a l'esquena, i els Goya a la vista, que és el que s'estrena, i de Toni Escanelles.
Bon dia, i arrencam amb una de molta por, El Templo de los Huesos.
Esto es un monumento a los muertos.
Entonces, ¿todo esto es cosa tuya?
Así es.
Pot sonar un dels protagonistes perquè és l'actor que feia de Voldemort a la pel·lícula de Harry Potter, i en aquest paper, en aquest film, la semblança física és preocupant. Infectats, nins que desapareixen, tot té elements que fan falta sortir del cinema. És a dir, que just en sortir del cinema no dormirem en un parell de setmanes. Res. En tot cas, dèiem el Globus d'Or, i una de les triomfadores va ser la protagonista d'aquest film que arriba ara aquí, als cinemes d'aquí. Es diu If I Had Legs, I'll Kick You. Si pogués, et pegaria una cosa.
Mami, hay agua en el baño. Ven rápido.
Pero no es cierto.
Una pel·lícula que conté elements de la vida de moltes mares, avui per avui, la fragilitat de la vida, les addiccions, les complicacions de la vida, els psicòlegs, també de la família. No vos contem més, perquè Rose Byrne, només vos avançam això, va guanyar el Globus d'Or a la millor actriu precisament per aquesta pel·lícula. I per acabar, una espanyola de més por encara, que es diu El Mal.
Escriurà mi història?
Nadie lo comprenderà.
Escribe la verdad.
¿La verdad? La verdad da miedo.
Es mi naturaleza.
Una periodista ambiciosa que entra dins la vida d'un personatge que pretén, amb el qual pretén fer el llibre sobre el millor assassí de la història. Un llibre que s'acaba fent fets reals. També n'hi ha una alemanya d'animació, però ja ho veus, la majoria, per passar una penada tot després d'un temps de coses dolces, de Nadals i de pel·lícules pels més petits, torna allò més maligne, ja sabeu, les coses del dimoni. Res, salut i cinema.
I continuem ara amb els sons de la setmana.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios, que no tienen que buscar otros arrendatarios ni, por tanto, renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad.
¡Viva!
Well, I can't tell you that. I know exactly what it would be. We have to make a decision. But I can't be. Obviously, I can't be telling you.
دارم به اینا درس میدم. برید ما هم هستیم. همونایی که این کشور رو زدن دو جوانا.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes.
Per les condicions que coneixem fins ara, és un sistema de finançament fet única i exclusivament per Catalunya, o millor dit, per l'independentisme català, i a les Illes Balears mos arriben ses miques, i jo això no ho consentiré.
Es pot negociar i anam des de les Illes Balears a negociar?
Es verdad que Baleares ha sido una comunidad que se ha prestado a poder hablar y poder dialogar, y yo creo que fácilmente se puede llegar a acuerdo.
Ara han desaparegut els animals de feina, els bicis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les beneides, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
I de ben bon dels sons de la setmana. Sant Antoni, arribem al final de l'informatiu. Ara comença el programa El Dia Especial amb la retransmissió del primer ball dels Dimonis d'Artà.
El dia, amb Marta Grau.
Nou en punt, escoltam el so en directe de la festa. Molta, molta, molta expectació perquè comenci el primer ball de Dimonis d'Artà. Just acaben de sortir els Dimonis en aquest moment. Estem ja vivint la festa en directe, gaudir d'aquest especial Sant Antoni al carrer de Na Caragol, on se troba jo el nostre company Joan